Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o bé entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
La doctrina de la fe confirma que no es poden beneir unions entre homosexuals. Al darrer número del Catalunya Cristiana subratllem que la congregació ha respost un dúbium que havia estat presentat. Amb tot, la resposta negativa signada pel prefecte Luis Ladaria no implica un judici sobre les persones individuals implicades.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Un dissenyador de moda famós va fer cèlebre la frase «L'arruga és vella», que va triomfar més enllà del món de la moda. Volia ressaltar la bellesa de la imperfecció del que rebutgem segons els cànons de bellesa. Gràcies a aquest eslògan, l'arruga moltes vegades ha deixat de ser menyspreable. No han tingut tanta sort les cicatrius, records inesborrables que deixen el cos marcat després d'una afecció, lesió o operació. La tendència és avergonyir-se'ns i amagar-les, perquè delaten les nostres misèries i sofriments. Jesús mai va amagar les seves cicatrius. L'apòstol Tomàs va acceptar la resurrecció de Jesús quan Jesús li va mostrar les seves ferides i li va dir: «Porta la mà i posa-me-la dins el costat». Però per què va voler mostrar aquestes desagradables cicatrius? És que Déu no ho fa tot vell? És clar que sí. Llavors, quin va ser realment el seu propòsit? Quan deixem enrere situacions de dolor, ens queden marques que poden afectar significativament la nostra manera de ser o de viure. No obstant això, aquestes cicatrius poden ser també una oportunitat per créixer interiorment i ajudar-nos a ser millors persones. Les lliçons de la vida són valuoses. Cal aprendre a descobrir el que de vegades es trenca a nosaltres i reconèixer que aquestes marques es poden fer més humans i autèntics. Les cicatrius són un mapa dels llocs i experiències que hem viscut. Són com petjades que ens guien en la nostra travessia existencial. Per això, les cicatrius són entranyables. No hem d'ignorar-les i tractar d'amagar-les. I són, hem de comprendre-les i aprendre'n. Precisament en aquest diumenge de Rams, recordem com Jesús va triar quedar-se, marcat per sempre, per evidenciar el seu amor infinit cap a nosaltres, per mostrar la seva humanitat i el seu sacrifici a la creu, per dir-nos que ens accepta tal com som, per guarir-nos les ferides, però també el cor, l'ànima i la fe. Si ens hi fixem, podrem reconèixer-lo mitjançant les nostres cicatrius. Sabem que aquestes ens guiaran fins a Jesús ressuscitat, com a Tomàs, que en veure les de Jesús per fi va poder proclamar: «Senyor meu i Déu meu». La decisió que va prendre Jesús de mantenir les seves ferides xoca especialment en la nostra societat, on preval la bellesa exterior i la perfecció estètica. Moltes vegades oblidem que la nostra naturalesa és fràgil i que som humans. El dia que nosaltres acceptem i mostrem les nostres cicatrius curades per Crist, anunciarem l'amor i la glòria de Déu. Benvolguts, germans i germanes, si tenim ferides que no acaben de cicatritzar, ensenyem-les al Senyor sense cap pudor. Déu ens estima amb les nostres imperfeccions. Units a Déu, aprendrem a apreciar com som, únics, insubstituïbles, capaços d'estimar i ser estimats, en permanent canvi, però de vegades trencats. Déu ens estima amb les nostres imperfeccions. Units a Déu, aprendrem a apreciar com som, únics, insubstituïbles, capaços d'estimar i ser estimats, en permanent canvi, però de vegades trencats.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Viu la Setmana Santa a Ràdio Estel. Aquest diumenge de Rams, a les 10 del matí, la taula de l'Evangeli. A 11:15, benedicció de Rams i Eucaristia des de Montserrat. A 7:15, també des de Montserrat, les vespres. I a 7:45 de la tarda, la missa del diumenge de Rams des de la Catedral de Barcelona. La Setmana Santa amb tu a Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 11:45 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. El proper diumenge l'Església de Santa Anna celebra un acte en col·laboració amb periodistes com Albert Om o Agnès Marquès o amb artistes com ella, com Marina Rossell. Mare de Déu del món. Tot plegat per tal de celebrar el 85è aniversari de Vicky Molins i agrair-li la seva tasca ingent envers els pobres. Avui volíem parlar amb la religiosa des d'aquest programa per saber quina valoració en fa de tants anys al capdavant d'aquesta tasca i sobre com veu el món actual. Victòria Molins, què tal? Molt bon dia.
Pues molt bon dia. A punt de fer ja 85 anys. Em sembla mentida, eh? Jo no me'ls trobo.
Escolta'm, i moltíssimes felicitats per avançat des de part d'aquest programa i d'aquesta ràdio, que saps que t'estimem molt.
Sí, gràcies. Jo també.
85 anys. Si mires enrere, què en penses, Vicky?
Donar gràcies a Déu. Això és el que penso sempre. Donar gràcies a Déu, perquè m'ha durat tant, 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 a la vida m'ha durat tant, que jo no tenia més que fer que tornar-li el que m'havia donat. I me l'ha durat a través de les persones, i a través de les persones és quan jo li dono tot el que puc. Mm. Això és la vida.
Victòria Molins, que, com sabeu, sempre està lligada a ajudar els més pobres, els més desafavorits. Vicky, recordes el dia en què dius això és el que m'he de dedicar?
Pues perfectament. Era l'any 84. Havia anat a Nicaragua i havia quedat molt sorpresa per moltes coses. Però de cop i volta vaig pensar, jo això és el meu. Soc educadora i m'encanta educar, però he educat sempre una part de la societat. I també m'han educat a mi d'aquesta part de la societat, la part més alta, podríem dir, o més privilegiada. I ara necessito, senyor, demostrar també el meu amor de l'altra manera, amb aquells que són tan pobres que no han viscut el que jo he viscut. I va ser claríssim. A més, va passar una cosa molt curiosa. Li vaig dir, allò que una prova no m'agrada demanar proves, però li vaig dir, vull ser pobre, senyor, vull ser pobre. I quan sortia anava precisament d'Amèrica del Nord, d'Amèrica del Sud, i em van robar tot el que portava. Li vaig dir al senyor, bueno, no tenia tanta pressa, eh?
Potser no tant.
T'has passat una mica, eh? Perquè jo li havia demanat, però res, és que em vaig quedar sense... En aquell moment, sense els bitllets de tornada, sense els documents, res. I bueno, sempre recordaré això. Era com una mena de signe de dir, despullen de tot, que no val la pena.
Una mica allò de Dios aprieta, però no ahoga, eh?
Jo li vaig dir que tenia molta pressa.
Com sabeu, Vicky Molins, que està dedicada, com dèiem, als més vulnerables, però dedicar-se als més vulnerables no és només dedicar-se a la seva cura, sinó que, com sabeu, també Victòria Molins apareix normalment a molts mitjans de comunicació, perquè també significa fer una crida social a la part de la població de que això passa, de que això no ha de ser invisible, no?
Sí, és que això és una segona part molt important de la meva vida. Jo sempre havia donat una importància molt gran a la paraula. Des de molt petita escrivia, m'agradava molt, i això ho havia heredat del meu pare. I la paraula és importantíssima per fer conèixer coses. I jo, filla de Santa Teresa no podia expressar-se moltes vegades. Els seus escrits van ser després de la seva mort, quan es van fer públics i tan coneguts. Però ella deia que tant de bo tingués una plataforma per dir coses de les que ella veia tan clar. I fins i tot en un moment determinat diu «¿Quién me diera palabras para decir a los que mandan?». O sigui que avui Teresa de Jesús potser que estaria entre els diputats, no? Sí. I tenir una oportunitat o una plataforma, que són els mitjans de comunicació, per donar a conèixer el que és Déu i al mateix temps com Déu estima els pobres i que els hem d'estimar, jo penso que és una plataforma importantíssima. I això, quan em diuen que soc mediàtica, no soc mediàtica. Faig servir els mitjans de comunicació, que són els que tenim, com plataforma per fer conèixer a la gent. I aquestes dues vessants, els més desfavorits i les plataformes mediàtiques, crec que són molt importants perquè la gent sàpiga el que passa en el món.
Vicky, t'hauran presentat, si no 5.000, 10.000 vegades com Vicky Molins, la monja de carrer. T'enorgulleix que et diguin la monja de carrer?
Sí, m'agrada això de la monja del carrer. Perquè el carrer vol dir moltes coses. El carrer vol dir que en un moment determinat de la vida hi ha gent que no vindrà als convents i hem de sortir dels convents per anar fora. I també respon a la frase la frase del papa Francesc, que hem de sortir de les sagristies, una església oberta. És aquest sentit és el que jo parlo del carrer. I el carrer per mi és tot el que és on no arriba molta gent i podem arribar nosaltres.
Jo soc la Victòria, que pel molt que l'estimem, mai li preguntaré sobre política, però sí que li vull preguntar justament avui què li sembla que amb la que està caient, amb l'emergència social que hi ha ara mateix als carrers, un dia com avui es tingui la possibilitat de formar govern però no se'n formi.
Ai, Déu meu, senyor. Tot això és un problema massa gran que de pas el que jo voldria dir ara, però sí que diria una cosa. Quan la política, si es fes la política sempre des de la veritat i no des de les entranyes, o sigui, des dels sentiments, doncs la política seria molt més millor. En aquest moment jo veig que moltes de les polítiques no es fan des de la veritat i des de buscar el bé de l'altre, sinó que es fan des d'uns sentiments, unes maneres d'actuar, com, jo no sé si dir la paraula venjança, però una paraula que no m'agrada dir perquè no vull judicar, però sí des dels sentiments que a vegades nosaltres, tots els homes, no podem controlar perfectament. I és el que en algun moment passa en la política.
Va, com deia una altra persona estimadíssima, a qui li tinc un gran apreci, com és Carles Capdevila, deia, parlem de coses boniques. Sí. El 2017, amb Peyo Sánchez i Xavier Morlans, dueu a terme el que ara coneixem com Hospital de Campanya. Com engega tot allò?
Bé, jo sempre dic que en els últims anys de la meva vida, perquè per molt que visqui ja són els últims, doncs Déu m'ha regalat això. M'ha regalat com una síntesi de lo que jo volia. Quan jo vaig tornar de Nicaragua i de diferents llocs que anava als estius a viure pues, la marginació fora del meu nivell, doncs jo vaig tenir una impressió molt forta. Què hem fet amb els pobres que estan sempre aquí fora de l'església amb la mà estesa? I allà a Nicaragua constituïen l'església, era l'església dels pobres. I jo veia que les esglésies estaven buides de pobres. Quan aquest crit tan meravellós del papa francès demanava que almenys alguna església del centre de la ciutat doncs, es convertís en hospital de campanya per guarir d'ànima i cos a tothom, i sobretot als més desfavorits, em va semblar un crit meravellós i que s'havia fet realitat ja per el padre Ángel a Madrid. Quan el padre Ángel es va reunir a tots tres i ens va parlar d'això, jo vaig veure el cel obert. En aquell moment vaig pensar, això és el que necessitem fer. I de veritat que tots tres ens vam posar mà a l'obra, fins i tot d'una manera una mica, com passa sempre en els carismes. Els carismes comencen sempre una mica desordenats, una mica amb buixeria, no? Sí. Però amb aquella buixeria que després, a poc es va arreglant. I així va començar l'Hospital de Campanya en l'any 17. I ara, en aquest moment de la pandèmia, ha estat com una resposta de Déu a tot el que s'havia fet durant aquests anys, perquè han passat, jo dic, els miracles que han passat la pandèmia en l'Hospital de Campanya.
Tothom, t'ho preguntaré civilinament, Vicky, tothom ho ha vist bé sempre, l'existència de l'Hospital de Campanya?
Tu penses que tothom veu bé sempre les coses que són els altres? Doncs mira, estic tan acostumada... Les coses han de passar un temps, no es poden valorar fins i tot ja Jesús ho va passar, o sigui, com ho hem de passar-ho tots. I a més, segurament, ens podem equivocar en moltes coses. Ara, que a tothom no li sembli bé, és normal. I potser que fins i tot, jo me'n recordo sempre, i m'agrada molt, aquell Natanael que quan estan discutint i que si és de Déu, que si no, va dir, si és de Déu, no cal lluitar contra ells. I si no és de Déu, ja acabarà. Doncs deixem-ho en mans de Déu, no?
Escolta'm, diumenge, a l'església de Santa Anna, a l'Hospital de Campanya, Alberto, Magnès Marquès, Marina Rossell, tot plegat a les 12 del migdia a l'església de Santa Anna. Festa grossa, eh?
Grans amics meus. Mm. I a més, tots des del món, precisament de la publicitat o de la cançó. Meravellós.
Com ho celebraràs, Vicky?
Pues jo agraïm-li a Déu, és l'única manera que puc fer, perquè tot això és obra de Déu, no meva.
Victòria Molins, la monja del carrer, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, moltíssimes felicitats i que per molts anys més d'ajuda als més necessitats. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Gràcies, una abraçada a tots.
El que ens treu felicitat ho demano ara i sempre. Estampar també.
Ràdio Estel, segona vegada.
Quatre minuts i mig que passen de 8:45 del matí. Mireu, aquest passat cap de setmana, TV3 emetia un reportatge en el seu Telenotícies on nenes de 11 i 12 anys d'un institut escrivien en un exercici voler aprimar com a propòsit d'aquest 2021, cosa que va fer alarmar a tot l'equip docent.
Barallar-me tant amb la meva germana.
Tenir paciència o escoltar més.
Aprendre a tocar un instrument.
Són alguns dels propòsits que aquests alumnes de sisè es van fer per al nou any. Fins aquí res d'estrany, però bona part de les nenes i algun nen també escriuen aquest altre.
Aprimar-me una mica.
Fer més esport i aprimar-me.
Aprimar-me.
I aprimar-me.
I és aquí on salten totes les alarmes.
Perquè vaig dir, això, 11 anys, no és normal, no toca. El més alarmant va ser que això està passant ara a primària, a sisè de primària.
Però el fet és que aquest no és un cas aïllat. Els experts constaten que la insatisfacció corporal comença cada cop més aviat.
Però fins a quin punt l'estètica segueix marcant el comportament en edats tan prematures? En volíem parlar avui en aquest programa i és per això que tenim a l'altra banda del fil telefònic a la doctora Marta Carulla. Ella és psiquiatra de la Unitat de Trastorns de l'Alimentació de l'Hospital Sant Joan de Déu. Doctora Carulla, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Entenc que no és un tema que ve de nou, el com estem influïts per l'estètica i uns canons de bellesa que ens marquen que ser alt, guapo i prim és d'alguna manera triomfar, una tendència que fins ara hem vist tots que sempre ha anat a l'alça, no? Però això continua passant? Vull dir, és una tendència que segueix anant a l'alça o per la contra cada dia es denoten més mitificacions també d'aquest tipus?
Doncs, de fet, com bé dius, la pressió estètica ha existit doncs, des de fa molt de temps, des de sempre, no? I el que sí que és cert, no?, que darrerament potser s'està veient abans, no? I possiblement doncs, l'impacte, no?, que poden tenir les xarxes socials, el que fa és amplificar aquesta pressió estètica, no? Però la pressió estètica ja hi és de fa temps, no? Mm.
I fins a quin punt tot plegat segueix sent una influència pels petits? No hi ha per nosaltres, que n'hauríem de ser conscients i moltes vegades no ho som, suposo, sinó pels petits de casa, que suposo que encara estan més indefensos davant tot plegat, no?
Clar, és cert que, com et dic, aquesta pressió hi és, no? Ja hi era pues, fa 10 anys, pues, possiblement pues, publicitat, no? Però sí que és cert, no?, que potser ara el bombardeig és bastant més important perquè el tenen com més a l'abast, no?, a través de possiblement dels mòbils, de les xarxes socials, no? Però sí que és important, no?, una miqueta estar alerta i posar una mica el filtre, no?, de que no tot és real, no?, el que es veu a les xarxes.
Tota aquesta influència estètica de la que estem parlant, i ara entrem en el que pot arribar a provocar i pot arribar a provocar casos greus en nenes molt joves. I dic nenes perquè sí que en el reportatge de TV3 escoltàvem algun nen, però la seva gran majoria eren nenes. Per tant, tota aquesta influència estètica, deia, és molt més agressiva cap a les dones i també cap a les nenes, per tant?
Doncs molt probablement, no? Perquè és veritat que aquesta, no? aquesta pressió estètica des d'allà de forma ancestral ha estat molt cap a la dona, no? S'ha valorat físicament a la dona doncs, des de fa molt de temps, no? I encara és molt present. Sí que és veritat que en nois està també augmentant, no? la pressió estètica i també estan havent casos en nois, no? de trastorns de conducta alimentària. El que passa que aquests trastorns que on tu comentes són molt complexes, no? Sí. I sí que hi ha un component social, però també hi ha altres components, altres factors de risc.
Sí. Moltes d'aquestes alumnes deien en el reportatge que s'hi fixaven en influencers, en instagramers, en youtubers. Cal conèixer o reconèixer, de fet, que aquest també és una vessant perillosa, el de les xarxes?
Exactament. És el que comentàvem, no? que fa 10 anys doncs, potser ens fixàvem en altres coses i ara, pues, clar, l'haver el mòbil, no? l'haver tanta xarxa social no? i passar molt de temps no? a les xarxes, doncs, potser el contingut no? és molt important, no? amb fotografies no? de cossos, no? de cànons estètics. No? Això sí que hi és molt present i els adolescents ho tenen com molt a l'abast. No?
Mm-hmm. La solució davant tot plegat, entenc que és l'educació al respecte, no?, començant per un mateix.
Clar, el que és important és això, no?, començant per un mateix, inclús pels propis pares, no?, que també treballin en la seva pròpia autoestima, perquè així també ho podran transmetre als seus fills, no?, i desenvolupar pues, aquest esperit crític, no?, de que realment no tot el que veiem a les xarxes és real, que hi ha molt Photoshop, no?, que hi ha moltes fotos retocades... inclús postures no, que poden ser no, de fotografia, que poden visibilitzar un cos que no és tan real. No?
Perquè a dia d'avui són moltes les noies que pateixen trastorns alimentaris i arriben fins aquí a patir un trastorn alimentari per influència d'allò que han vist. I li pregunto perquè fa molt pocs dies, de fet, em sembla que l'Hospital Sant Joan de Déu publicava unes dades que arran de la incidència de la Covid i del confinament, això s'ha vist afectat en veure molt més la pantalla i, per tant, veure molts més anuncis i que s'incrementi el nombre de casos, també, no?
Sí, nosaltres hem vist un increment de casos i els atribuïm, pues, bueno, com et comento, no podem atribuir una única causa als trastorns de conducta alimentària perquè són multicausals, no? Són força complexes, però sí que és veritat que probablement, però és important, no? en gent vulnerable, en persones que ja tenien una preocupació no? per la seva autoimatge no? prèvia, aleshores al confinament possiblement han consumit més continguts no? en xarxes no? referent a cossos, a dieta, i possiblement aquestes persones i aquests nens més vulnerables són els que han tingut aquest trastorn de la conducta alimentària. No tots els adolescents han tingut no? aquest risc, és sobretot els que tenien pues, ja una preocupació no? per la seva autoimatge prèvia.
Ara ens comentava la doctora que pel simple fet de veure aquests anuncis o de preocupar-se per l'estètica, això no condueix per si sol a un trastorn alimentari, eh?
No, perquè realment és el que comento, les trastorns de conducta alimentària són complexes, són multifactorials, hi ha factors biològics, està clar que hi ha un component social important, no? I tots com a societat doncs hem d'intentar fer prevenció, reflexionar, però sí que és cert que tots ja estem exposats a aquestes xarxes socials, no? I no tots desenvoluparem un trastorn de conducta alimentària.
Estàvem parlant, en aquest cas, del reportatge de TV3 de nenes d'11 i 12 anys. Uh-huh. Deixa'm preguntar-te, perquè en siguem tots conscients, eh? Com marca una nena tan petita patir un trastorn alimentari?
Doncs, certament, abans de que hi hagués no, tot l'impacte, diguéssim, de les xarxes socials, ja fa uns anys que estem tenint casos de nenes de 12, no, realment. El que passa que el pic d'incidència segueix sent, no, malgrat les xarxes, malgrat el que estem dient, i malgrat la notícia, doncs continua sent cap als 14-15 anys. Sí. Tenen un patró diferent, les nenes més petites, això sí que és cert.
És a dir, i arriben per un altre cantó, diguem, eh?
No, les manifestacions, no?
La manifestació.
Com es manifesta, és possiblement diferent, no? Mm-hmm.
Doctora Marta Carulla, psiquiatra de la Unitat de Trastorns de l'Alimentació de l'Hospital Sant Joan de Déu, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Una abraçada molt gran i força.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
No has pogut escoltar el programa sencer?
Troba-la a la ràdio a la carta de radioestel.cat.